que amb aquesta proposta arribam a les 9 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 10. Ara, més xiu-xiu.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
Xiu-xiu, el xiu-xiuets que arriba a tothom.
Senyores i senyors, nins i nines, animals i vegetals, sieu benvinguts al circ de Xiu-xiu. Tenim homes barbuts, domadors de moscars, pallassos deprimits i una dona invisible que mai ningú no ha arribat a veure. Esteu preparats? I d'així sí com ho sentiu, estimats oients, perquè avui coneixerem de ben a prop un dels espectacles més impressionants de tot el món. És el que coneixeu de ben segur, el circ... Cirque du Soleil, com seria, Jordi, en francès, tu que en saps?
El circ... No ho té clar, tot
no? El Circo del Sol, que diuen en castellà, el Cirque du Soleil. Bé, ara m'ho diran.
Cirque du Soleil.
Exactament. I ho farem acompanyats d'una persona que hi fa feina allà. Ell és Miquel Llull Riera, benvingut a Xiu-Xiu, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Com anem? Anem, mos pots aclarir com s'hauria de dir?
Cirque du Soleil, diuen.
Ah, exacte. Bona, molt bé.
En Miquel Llull és enginyer en electricitat i electrònica industrial i amb un màster en electrònica. Va partir cap a Barcelona en 18 anys, on se va formar i va fer feina com a dissenyador escenogràfic, fins que li va arribar una oportunitat que li canviaria sa vida, entrar al Cirque du Soleil. Des d'aleshores, volta pel món formant part d'aquest espectacle on ha arribat a ser el cap tècnic d'automatització escènica.
Amem, cap tècnic d'automatització escènica. Això, explica-mos en què consisteix això.
És un poc mal de dir, però sí, és el cap d'automatització escènica. Bàsicament, la mateixa paraula, automatització i escènica, no? S'entén que és tot el que se mou tot sol, tot el que passa automàticament damunt d'un escenari. Això és responsabilitat meva i és el meu departament.
Clar, com arriba un manacorí a ser cap de departament del circ?
Bé, supos que hi ha un factor de molta casualitat i de també aleatorietat en això, però sí que des de petit sempre he tingut molta connexió amb les arts escèniques, he estat fent teatre des dels 6 anys i sempre la part tècnica m'ha estirat moltíssim. I el fet de que entrés a Cirque du Soleil va ser després de 9 anys de formació continuada a Barcelona, tant de la part d'enginyeria com també de la part creativa, artística. I això se va ajuntar perquè sortís una oportunitat. Jo simplement, sense conèixer ningú, sense saber on me ficava, vaig enviar el meu currículum a la pàgina web de Cirque du Soleil i al cap de 6 mesos va sonar el telèfon i me varen dir si volia fer part d'una creació nova, d'un espectacle en el 2017.
Que interessant. Ara mateix on sou? Perquè tenim entès que el circ itinera per tot el món.
Exacte. Ara mateix jo estic a Miami, als Estats Units, i duim ja quasi 3 mesos aquí, i aviat serà temps de moure'm-nos i anirem a la pròxima ciutat, que és Filadèlfia, també als Estats Units. Però durant aquests darrers 9 anys he fet feina tant a Nord-Amèrica, sobretot a Nord-Amèrica, perquè Cirque du Soleil és una empresa canadenca de Quebec, I també està fent feina a Europa, està fent feina a Àsia i Oceania. Un poquet per tot.
Déu-n'hi-do, i és públic, és agraït a raó i vos coneix a tot el món?
El públic és bastant diferent. En funció d'allà on anirem, la resposta és bastant diferent, també perquè hi ha un component cultural important, no? Hi ha gent que és més efusiva i fa més renou i gens penturament llatina, no? Estem acostumats un poquet a això, però després també hi ha gent molt seriosa, o, per exemple, els coreans és molt graciós perquè les primeres funcions que fèiem allà, però és que hi ha una persona que els diu amb un cartell el que han de dir i tots en sincronia fan «Oh! Ah!» i és bastant divertit veure aquesta reacció diferent del públic arreu del món.
Que interessant. I, Mem, l'espectacle que esteu fent ara, en què consisteix un poc? Mos ho pots explicar?
Sí, clar, mira, jo som el xef d'automatització d'un espectacle que se diu Lúcia. Lúcia va estar a Espanya, de fet, fa un parell d'anys, 2022-2023, varen fer una gira espanyola, i és un espectacle inspirat en Mèxic. És un espectacle ple de llum, color, i no només això, sinó també tenim aigua. És un espectacle... De fet, és l'únic espectacle itinerant de Cirque du Soleil que té aigua damunt l'escenari, no? Mm-hmm. I tenim una piscina, tenim una cortina d'aigua que pot formar imatges mitjançant les mateixes gotetes d'aigua. Ens permeten, amb 180 electroàlvules, controlar cada goteta per formar imatges damunt l'escenari. I això és una cosa que és molt espectacular, visualment és molt xula de veure. I és un espectacle que agrada molt, és un espectacle molt dinàmic, la música és preciosa i té tots els components.
No, increïble. Jo estic pensant ara mateix, clar, si estàveu uns 3 mesos a cada ciutat i anàveu, per exemple, mos explicaves que estaves a Corea, que ara bé, a Miami i després per Espanya. Com transportau tot això que teniu?
A nivell logístic és bastant un repte, perquè ha de ser una cosa molt organitzada. L'espectacle més o menys té uns 100, entre 100 i 120 camions, depèn del tamany dels camions. Els camions als Estats Units són molt grossos, fan 53-55 peus, no sé quantes això en metres, però són camions molt grossos i en tenim 120. Mm. És a dir, imagineu-vos la logística de transportar tot d'un lloc a l'altre. Mm. Quan fem un canvi de continent, l'únic que movem és el que és específic de l'espectacle. Tot el que és infraestructura, com la xarpa, les oficines, l'àrea tècnica, els banys, tot això, que és una petita ciutat, quasi, això se queda en el mateix continent i nosaltres només mos anem amb uns contenedors, que és específicament el de l'espectacle, perquè sigui més eficient a nivell logístic i també per contaminar menys, perquè això és un component important.
I quanta gent sou en total en el circ?
Bueno, amb un espectacle en concret, cada espectacle té el seu equip independent i un espectacle també depèn en concret de cada un, però solen ser entre 100 i 120 persones. I després, a nivell local, cada vegada que anem a una ciutat, contratam a molta gent local, fins a 300 persones locals, per ajudar-nos a muntar, a desmuntar, gent que fan, gent que ven entrades, gent que d'acomodadors, gent a la cuina, perquè també tenim una cuina amb 4 xefs per nosaltres, i també hi ha d'haver gent local que ajudi a fer preparacions, a rentar plats. Per tant, a nivell de contratació sí que involucra molta gent.
Quants anys hi dus tu ara?
Jo vaig començar el dia 2 de gener del 2017, per tant fa 9 anys i mig ja, que se diu aviat.
I com és aquesta vida de durant 9 anys, cada 3 mesos, o el que dureu a una ciutat, haver de partir i canviar de país o de zona? Com és aquesta vida, aquest canvi constant?
Home, és una superexperiència, és una experiència tant a nivell professional, perquè una empresa com aquesta és diferent, no?, de lo que està acostumat una persona, i també és un camp, és una experiència molt gran personal, les dues vessants. A nivell de veure món, clar, no només haver visitat aquestes ciutats, sinó haver viscut aquestes ciutats del món, que, clar, quan estàs 3 mesos a un puesto, te dones l'oportunitat de viure la ciutat, no només veure-la com quan vas a visitar-la una setmana, no? Això canvia molt. I a nivell personal aquesta experiència és molt xula. Per altra banda, també és molt sacrificat, perquè, clar, és una empresa que diu ara anirem aquí, després anirem aquí, després anirem aquí, i aquí estaran tant de dies, i aquí tants altres, i tu has de seguir el que ells diuen si vols seguir fent feina. Per tant, a nivell personal te perds moltes coses d'aniversaris, bodes, clar, comunions, batejos, sí, naixements, morts, així que hi ha una part de sacrifici important en fer aquesta feina.
Enyores gaire Mallorca?
I tant, sí. A Mallorca sempre hi segueix tenint una molt forta connexió. De fet, tota la meva família segueix aquí, menys la meva germana, que és a Barcelona, però es veu que cada vegada que tinc alguna cosa de temps lliure, venc a Mallorca, a tot ja mare que deim, i això sí, és una cosa que s'enyora.
I en la gent que en sa que fas feina ja són companys o ja gairebé és una segona família, aquesta gent?
Clar, quan fas tantes hores de feina junt, i no només això, sinó que després es tens d'esbarjo, també en el final acabes fent plans i coses amb la gent de la feina, per tant, se converteixen en la teva segona família, i és com una gran família disfuncional, que he dit jo, perquè clar, pensa jo en gent de 25 nacionalitats diferents. Cadascú xerra la seva llengua, cadascú té les seves tradicions, la seva cultura, la seva manera de veure el món. I és un ambient molt enriquidor i molt interessant, perquè també t'obri molt la ment. A vegades els mallorquins que no volen sortir de Mallorca, has fet de fer feina amb 25 nacionalitats diferents, és veritat que t'obri la ment i t'ajuda a veure el món d'una manera diferent. És ben interessant, la veritat.
Idò, sí. Estem en conversa ara mateix amb Miquel Llull i el Manocorí, però però itinera per tot el món, fa gires internacionals amb el Cirque du Soleil, perquè, bueno, ell és enginyer en electricitat i electrònica industrial, i, bueno, ell va partir a Barcelona a 18 anys, se va formar, va fer feina com a dissenyador escenogràfic, i li va arribar una oportunitat que li canviaria la vida, que és entrar en el Cirque du Soleil, i des d'aleshores volta pel món formant part d'aquest espectacle, i ara és el cap tècnic d'automatització escènica, que no és poca cosa. I ara, Miquel, jo te demanaré que facem un exercici perquè puguem entendre bé la teva feina. Imagina que ara tens espectacle que comença en 5 minuts, d'acord? On ets tu? Com dones les ordres? De què has d'estar pendent?
Mira, sobretot en el meu departament, el més important és que tothom estigui segur, perquè tots els vols acrobàtics que veiem espectaculars de Cirque du Soleil, no?, que és bàsicament per lo que és famós, tots aquests vols d'alçada, de molta gent a l'aire, fent acrobàcies, agafats una corda, tot això ho controlem amb uns motors, que són el meu departament. Per tant, la seguretat dels acròbates, per jo, és la prioritat número 1. Això vol dir que en el meu departament no podem cometre errors, perquè literalment tenim la vida de les persones que estan actuant damunt l'escenari en les nostres mans. I, per altra banda, també movem peces escenogràfiques que pesen tonelades, fins a 3-4 tonelades, ens movem tot el temps de l'espectacle i en els assajos, a velocitats molt altes. Per tant, qualsevol error pot ser una catàstrofe, no? I en aquest sentit, la meva prioritat sempre número 1 és que tot funcioni, que no ens equivoquem i que els sistemes siguin segurs.
Heu tingut aquests moments de tensió, qualque errada que hagi complicat un poc l'espectacle?
I tant. En el final tots som humans, tots ens equivoquem, però lo important és saber molt bé després controlar la situació, si cometes un error perquè no hi hagi conseqüències més greus, i després, per altra banda, els sistemes que fan servir nosaltres són de tecnologia puntera, molt moderna, que també la tecnologia, com tots sabem, falla, o un ordenador se penja, i això ens pot passar en qualsevol moment. Per tant, et sabrà respondre, et sabrà tenir un as, no?, un pla B sempre per si passa alguna cosa, és crític. I fins i tot ja m'he trobat en una situació, com dius tu, 5 minuts abans de començar l'espectacle. No sé si coneixeu el Royal Albert Hall de Londres, que és un espai de temps victorians preciós a Londres. Allà estàvem fent l'espectacle, i 5 minuts antes de la funció hi va haver un error d'un eix de moviment i no podíem fer l'espectacle, i teníem allà ja quasi 6.000 persones de públic a punt de veure l'espectacle, i vaig haver de pujar 25 metres d'alçada, penjant d'un arnès, arreglar un quadre elèctric que havia fallat, i tenia 6.000 persones que m'estaven mirant. Vull dir, fins en aquest nivell hem arribat.
Sí. És que imagina't, clar...
Devíem pensar que era part de l'espectacle, sí. I tot.
Tot depèn de com ho venguis. A banda de tot això, també tenim entès que tens una empresa d'escape room a Nova York. Tot això, com surt això?
Així és. Bé, això va sortir d'una oportunitat que vàrem tenir mentre estava de gira abans de la pandèmia, de fet, perquè sempre hi ha un antes i un després de la pandèmia, crec que avui en dia, i estàvem fent gira per Nova York, vivíem allà, durant 6 mesos vàrem estar a Nova York, i en aquest temps jo tenia una amiga, o tenia una amiga, que és directora artística de teatre, i ella s'havia mudat a Nova York feia poc, i tenia aquest projecte d'obrir un escape room. I llavors ens vàrem trobar, vàrem fer un concert junts i vàrem començar a connectar més i més, i me va compartir aquest projecte i me va demanar si volia ser part d'això, i jo aviat li vaig dir que sí, així que ens vàrem embarcar en fer aquesta empresa, en obrir aquesta empresa, en tot el que això significa en un país que no és esteu, que no coneixes, sí, que nostre mos és molt conèixer la burocràcia i el paperum que has de fer per obrir una empresa. Imagina't un país que no és esteu, en un idioma que no és esteu, però bé, res és impossible, així que ens vàrem posar fil a l'agulla, ens vàrem posar a dissenyar no un, tampoc no dos, sinó 3 escape rooms. I bé, i poc a poc ens vàrem anar construint, ens vàrem anar creant, fins que vàrem poder obrir, i d'això havia farà 8 anys. I segueixen oberts.
Dissenyar escape rooms, perquè clar, jo sempre he pensat que això deu ser supercomplicat, has de pensar en tot, perquè la gent és molt espavilada i sempre se n'en surt. De quina és la temàtica d'això?
Bé, tenim 3 escape rooms. El primer que vàrem fer és inspirat en la sèrie de Stranger Things, de Netflix. El segon és d'una llegenda d'un teatre de Nova York que se diu el New Amsterdam Theater, d'una llegenda d'uns fantasmes que viuen dins el teatre. I el tercer és inspirat en una apotecària molt deia. El que nosaltres ens diferenciem és que tenim uns decorats que són espectaculars, tot és molt immersiu, Tot passa com per art de màgia, tot està connectat, per tant tens efectes de llums, de so, d'efectes especials que passen davant dels teus ulls, de coses que desapareixen, i aquest punt de màgia crec que mos dona un fet diferenciatiu dels altres, aquesta cosa més escènica que tenim, no? Si la varen crear, que crec que per això hem guanyat un parell de premis en els darrers anys, que mos fan un dels millors escape rooms de Nova York, i si no, no només de Nova York, sinó també d'Estats Units.
Mm-hmm. I bé, també tenim entès que has fet teatre, també has fet interpretació. Clar, tot això supos que també t'haurà ajudat a la teva feina i en aquesta part més creativa, no?
Clar, evidentment. Jo sempre, el meu lema és un poquet, la tecnologia en el servei de l'art, i crec que allà on se troben aquestes dues disciplines és allà on tenc el meu fort, no? Perquè hi ha molta gent que són enginyers, hi ha molta gent que són creadors, artistes, però no n'hi ha tants que tinguin les dues branques on intersecten, no? I que puguin fer una creació no només artística, sinó també tècnica, i de posar una cosa damunt l'escenari, o és igual, un escape room, allà on sigui, que funcioni i que realment sigui una experiència diferent.
Idò, Miquel Llull, es Manu Carill, és cap d'automatització escènica del Cirque du Soleil. Moltíssimes gràcies per atendre'ns, i res, que vagi molt bé, sa gira.
Moltes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
Igualment.
I records que estimo mai no he entès. Cada passa que camino l'he farcit amb detalls. Cada nou dia amb nous balls m'he enrolat al circ. I ara vaig en caravana, i ara cada poble un clown hi fa parada. M'he enrolat al circ, i ara vaig en caravana, i ara cada poble un clown hi fa parada. I com tu que escoltes, passejant pels contes i pels terrats de Ciutat Vella, on la màgia s'estavella i ara en un sol crit. Ei! I he posat tota esperança quan la nit ens abraça. Porto la cançó a la plaça, l'he farcit amb detalls.
I de tres ràdios, humor. Inca Batega Cultura. Batega Diversitat, Innovació i Gastronomia. Inca Batega Comerç. Batega Comunitat, Energia, Vida. Inca Batega Il·lusió. Batega Futur. Inca Batega. Ho sents.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Bueno, i amb Rosalía també us hem d'explicar que en Juanmi, avui, ha sortit en el carrer amb una missió molt important. I ha estat molt guapa, aquesta missió, eh? Mm-hmm. Ja vos avançant, perquè nosaltres en sabem cosa. Però, bueno, investiga un tema que ell diu que mou el món.
Sí, sí, perquè dilluns és el Dia Internacional de la Besada. I no podia deixar passar l'oportunitat de demanar a la gent què en pensa d'aquest gest tan universal. I hi ha qui és més de besar la galta, hi ha qui s'estima més les besades de pel·lícula, i també els que se posen vermells només de xerrar-ne.
I tu, Jordi, quina besada t'estimes més?
Jo soc de posar-se vermell només de xerrar-ne.
Molt bé, en Juanmi, bueno, ha fet el que fa cada divendres, que agafa el micròfon, divendres, i se llança a descobrir què signifiquen les besades per a la gent.
Sabíeu que la vessada més llarga de la història ha estat de 58 hores, 35 minuts i 58 segons? I d'avui sabre quant de temps vos vessar o voltros, eh? Igual feim el rècord, el que passa que tenim només una estona. Anem a demanar-ho.
Pues entonces, vaya aguante, vaya aguante.
Sí, sí, sí. Les bactèries allà lluitaven.
Allà hay mucho humor, allà hay mucho...
Espera este humo.
A vosotros, gracias.
A tu, adeu, gràcies.
No, no, ara penso en aquella, famosa fotografia de la Guerra Mundial que se vegen a París, però no tinc ni idea.
Molt bé, aquesta és molt icònica, no?, aquesta imatge. Sí. I dos vessos més llarg, el varen donar una parella de tailandosos, de Tailàndia, i va durar més de 58 hores.
Bueno...
Quin és el vessos més llarg que has donat tu?
Bueno, n'he donat, però no s'havia dit tots segons, no. Fes-me petons, desconegut,
fes-me petons. I de bon sentit són vessades curtes, llargues... Però si m'anem enrere, per què són tan importants? I per què simbolitzen tant? Per què tenen tant de pes? Tu creus, Jordi, que és una cosa instintiva, innata, o que ho hem après?
Idò, segons els científics, envasar una persona estan fent servir els nostres sentits, gust i olfacte inclosos.
Ahà.
També és tacte, supos.
Sí.
Sí, clar. Mm-hmm. I per recollir informació sobre el seu sistema immunitari i compatibilitat genètica de manera inconscient. Aquesta inspecció química ajuda en el cervell a decidir si la persona és una parella viable per a la reproducció.
Mira, men que en diu la gent.
Porque demuestras cariño, ¿no? Porque te sientes más cercana a la otra persona.
Conectas con la otra persona, claro. Mm-hmm.
¿Vosotros sou de connectar molt? ¿O no connectàveu des de...?
No, hombre, sí, contamos mucho.
Ha sido el beso obligado, ¿no?
Sí, hasta quedarse besos todos los días.
El beso nuestro, meu, no ha estado obligado.
No, bien, todos los días se queda.
Estamos besucones, sí.
¿Quién importancia le donaba un beso?
Y es todo. Ahí en el beso te das cuenta si hay feeling o no con la persona. Te das cuenta en la primera. Para mí es así.
¿Los siguientes besos a partir del primero?
El de la mañana es de buenos días, el de la noche es... Después están todos los cotidianos que son suavecitos, los más picarescos. Hay una serie de distintas de besos, por supuesto. Hay algunos muy picantes que ya implican otro tipo de anatomía, no solo los labios. Entra la lengua, la mano, por el cuerpo.
Molt bé. Això ja podem posar dos rombos, saps? Així, antiguamente se ponían rombos en la cara.
A veure, però aquí a Xiu-Xiu... aquí a Xiu-Xiu tenim un tema molt interessant, que és molt d'interès, que és Xavi Oliver...
Digues.
Quina va ser la teva primera besada? Com va ser? Home, que m'he de descobrir que dius, ostres, això...
És que ara, entre bambalines, ha passat que li dic, Jordi, això t'ho puc comentar, tal... I mai, no, ja t'ho comentaré jo, tu. I aquesta pregunta anava dirigida a en Jordi.
Bé, però pot contestar tu, també.
Jo va ser en el cine.
Ah, mira.
Sí... Sí, sí. I la teva?
No, per Sant Cervera.
Per Sant Cervera?
Sí, sí.
I què tal va anar?
Va anar bé, dius... Te quedes un... Ostres, i això?
Clar. Com?
Dius... Sorprèn, tio, és una cosa que...
Després, és que són com a dos infants, molt empagadim. Va bé, Jordi. Després de fer la besada li vas dir això?
Li vas dir, no li vaig dir, però, mem, és una cosa que sorprèn, no? Sí. No, això ho hauria fet ella.
Bé,
sí, ja li dic.
Per parlar de besades també hem volgut, en Juan m'hi ha volgut xerrar amb una sexòloga.
I per parlar d'aquestes qüestions també he volgut xerrar amb la sexòloga i especialista en teràpies de parella, na Teresa Ramos, sexòloga. Molt bon vespre, com estàs?
¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros.
Idò, després d'escoltar a tota aquesta gent, no?, una mica, s'han vist sorpresos per la meva pregunta, jo t'ho volia demanar per l'importància de donar un bon beso. Per què donar besos i per què és important besar en general?
Pues los besos tienen varios componentes. Por un lado tendría la parte fisiológica, porque el beso actúa como un interruptor orgánico, quiero decir, que durante esa conexión del beso el cerebro libera como una combinación, ¿no?, de neurotransmisores y hormonas como la oxitocina, que es la hormona del vínculo, la dopamina, la del placer, o la serotonina, del bienestar, y las endorfinas. Entonces, todo eso a nivel físico, la verdad que nos proporcionan muchísimo bienestar. Además, el beso es importante porque, además, aunque no lo pensemos, nos ayuda muchísimo en el estado de ánimo y es un momento idóneo para, como indicador de prevención de salud mental, que no significa que la salud mental se haga solo con los besos, pero que sí que nos ayuda porque nos refuerza ese placer y esa conexión con el otro. Y también es importante el beso por el vínculo emocional, porque es una forma de decir estoy aquí, hay cercanía, invita a la conversación, ¿no? Es una forma también de amistad y de afectividad. Y por último, y no por ello menos importante, como se suele decir, el vínculo sexual, ¿no? Es para muchas personas el coito es una el beso es como un coito, ¿no? Como ese intercambio de fluido que será el inicio como por primera vez, ¿no? E incluso este vínculo sexual es tan importante que incluso para algunas parejas que haya un beso con profundidad, cuando hablamos de un beso con lengua, pues es como esos acuerdos, ¿no? Incluso nos aparecen películas, ¿no? De prostitución, por ejemplo Pretty Woman, donde ya hay ese acercamiento emocional cuando le dice te puedo besar con lengua o no te puedo besar con lengua. Por tanto, imaginemos lo importante que es todo lo del beso, que hasta para ese sentido, para ese estado de pareja o para vincularte más o menos con la pareja, utilizamos el beso antes que otras posturas.
Bueno, ara entrarem en una altra qüestió, perquè en Juanmi mos diu que les besades se poden fer de moltes maneres i fins i tot a persones imaginàries, d'acord? O gent que admiran per ser actors, esportistes o cantants. Però, abans d'entrar en aquesta qüestió, que li ha demanat a gent des carrer, jo et vull demanar a tu, Jordi, quina és la besada per tu més icònica de la història de la humanitat? Avui en Miguel Solines contra el tècnic està besant pipa.
I doncs així me ve... La primera que me ve és la d'en Ryan Gosling i Rachel McAdams de Notebook, el diari de Noah, que davant de baix la pluja, quan se torna a trobar i tal... I és una besada bastant icònica. A més, dos actors que tenen entès que estudien bastant malament.
Ah,
fora de... O sigui que això també ha de ser complicat, eh?
Clar,
per de besar una persona que no aguantes després. Però bé, i tu?
Home, és la seva feina. Jo diré d'en Spider-Man, d'en Peter Parker i de Mary Jane Watson, quan Spider-Man baixa i està a l'inrevés amb una taranyina.
Sí, sí.
D'acord? I se la troba la seva amiga i veïnada. D'acord?
Mític.
Bueno, és mitiquíssim. Exacte, com dèiem, en Juan m'hi ha demanat precisament això. Persones imaginàries o gent que admira per sectors, esportistes, cantants, a qui la gent del carrer li agradaria fer qualque besada.
A qui li donaries un beso?
Pues no lo sé. Ahora, si famoso, pues... Scarlett Johansson.
Ben triat, també. Que no se te balota.
Sandra.
Sandra, pues Scarlett Johansson, saps? Què te vull dir? Però bueno, no passa res. Són vides paral·leles, eh? No mos trobarem mai.
Sol una persona?
Sí.
Així vos dono un tema de discussió per després.
Pues a mi madre.
Molt bé, me pareix.
Molt bé, ben jugat.
Un poc original, també.
Si tu dices Scarlett Johansson...
Jo se la daria a mi perrita, a Trufa.
No s'han volgut complicar la vida, eh? Vos he de dir. Poguessis donar un beso a una persona, a qui li donaries un beso?
Ui, una no, a moltes.
Digue'm tres.
Pues, per ventura, la gent que ja no tenc, que les senyores. Per ventura, en el meu nebot. I per ventura, qualque persona especial.
Doncs, aquesta persona especial...
Sí. La meva parella.
La teva parella... Casada, no? Sí.
Sí.
I la teva parella li donaries el beso?
Exactament, sí.
Quantes és el millor moment per donar un beso?
Qualsevol hora del dia.
Quan tu on està, jo què sé, que surt del bany on se te vol a pescar, també.
També, qualsevol moment, per què no? Sí.
I per què és important un beso?
A més, per l'efectivitat, per descarregar tensió, per moltes coses.
Me ha dejado pensando. Oye, a Shakira.
Un beso a Shakira?
¿Por qué no? Sí, a Shakira.
Saps que ve a Madrid? Fa concerts ara aquest estiu?
No, lo sabemos, sí.
Compraste les entrades?
Sí.
Jo també?
Sí, sí, por su regalo de cumpleaños se las compré, sí, sí.
Quina relació teniu entre vosaltres?
Es mi madre.
Vale, sa mare. ¿Tú a tu madre le donarías un beso?
Claro, se lo doy todos los días. Bueno, cuando la veo.
Quin regalazo, ¿no?, que li has fet. I tu hi vas amb ella a veure en Shakira?
Que si voy... Ah, sí, sí, voy con ella a ver a Shakira, sí.
Molt bé. I ha sido tu regalo?
Ha sido mi regalo de cumpleaños, sí.
Qué guapo, ¿eh?
Sí.
Mare i fia, ¿tú li donaries un beso a la teva fia?
Hombre, por supuesto, uno y mil, claro.
Podem fer un experiment social, si vos doneu un beso, nosaltres ja ho tenim. O sigui, vos podeu donar un beso, una ferrada i un beso? O seria molt... Sí, podeu?
Por supuesto.
Idò, en el Dia Internacional de la Besada, eh? Besito entre mare i fia.
Dos.
I dues entrades per veure en Shakira, eh? O sigui, increïble. Si haguessis de donar un beso a qualcú que no sigui... conegut del teu entorn, a qui li donaries? Pot ser una persona morta, fins i tot, i pot ser una persona, una actriu, un cantant, un esportista.
A mi pare, que falleció, per un beso de bueno, fraternal.
Clar, és que els besos no tenen per què ser sexuals. Els besos són una forma de transmetre, no? Amor. I te deixo que li donis els besos en aquest bocata.
Sí, s'ha dit un ratito.
Gràcies. A tu.
A ella, porque es mi novia y es su cumpleaños.
És que les coses van com venen, o sigui, fantàstic. Molt d'anys. És el teu aniversari. És tu cumple.
És mi cumpleaños, sí.
Que bien, que casualitat. I lleves la tarta?
Sí.
Molt bé. Quantos cumples?
25.
25 anyets.
Sí. Molt
bé. Sabeu quin temps va durar el beso més llarg de la història?
Si quieres que lo hagamos ahora. Lo no. Cortas y lo pegas. Y parece así.
I posarem un rellotge, ¿vale? Comences tens a partir d'ara. Això són 50...
Ara, un montón.
Tampoc tinc tant de temps. No tenim tant de temps, tampoc, eh? O sigui... Kiss me out of the bearded barley.
A veure, Jordi, com seria aquesta imatge?
Clar, jo m'imagino aquests dos fent una besada espectacular i en Juanmi amb un micròfon Divetres Ràdio allà davant.
Intentant enregistrar...
No, és veritat que la gent que passés per aquell moment, en aquell moment pel carrer devia dir, mem, que sí. Totalment, que és aquesta...
Però bueno, que visqui l'amor. Mem, Jordi, Juanmi mos presenta una altra pregunta i és que la besada perfecta quant ha de durar?
M'ho demanes a mi?
Sí, clar, la teva pesada perfecta, idíl·lica.
No ho sé, tampoc massa. 10, 15 segons? Està bé. Corrent, fas cara que no. Tu que no te'n penses, tu.
No, jo t'he demanat a tu.
Però tu 10, també m'ho contestar. 10, 15
segons. Pensa que 10, 15 segons són molts. 1, 2, 3, 4...
Bé, això no són 5, segons, eh, tu.
6. No, que sí que estic tenint de rellotge de la ràdio aquí davant. Però, bueno, amén, què en dius la gent del carrer?
Amén.
Esteu beso més llarg? Que ha durat?
No sé, lió, només un beso...
El que tu vulguis. Pot ser un beso a la predina i pot ser un beso a la lota. Besos són besos.
15 minuts.
15 minuts a la predina o a la lota?
A la lota. A la predina, segons.
D'acord. Per què és important un beso? És que dilluns és el Dia Internacional de la Besada i demanem per això.
Per donar estima a la gent que estimes tu.
Si poguessis triar una persona a la que donar-li un beso, qui triaries?
El meu predí.
Viu, el teu predí?
Viu.
Un beso en espredia, que no sabem més temps que els atendrem.
Exacte.
Ai, donau besos en espredins, per favor. Donau besos en espredins, que no sabem... Avui són, demà no ho sabem. Esteu predi. I si no fos un familiar, no val ser l'altre, tampoc.
Ja, no sé, un amic.
Un amic. Bueno, un beso un amic. Sempre està bé. Jo som de donar besos als meus amics, quan dic hola, un beso.
Jo no molt, però... Pues sí.
Ostres.
Yo diría 45 segundos, 50. Somos muy lentos en Galicia, muy de...
Pasionales, pero... Sí. ¿Eh?
Exacto, exacto.
Intensos, pero bueno, está muy bien, ¿no?
Exactamente.
Sí, Galicia, a veces dame un beso, a veces no.
Dependerá de la persona, supongo. Sí.
No sé.
¿Una hora?
Yo digo 2 horas y media.
2 horas y media.
58 horas, 35 minutos, 58 segundos.
Madre mía, bien, bien.
Tenemos trabajo por hacer en Galicia entonces todavía.
Si vos demanen que vos doneu un beso, que no és obligatori, no fa falta que estigueu 58 hores perquè jo tinc coses que fer. Però podem veure un beso gallec?
Sí, per supuesto.
Meravellós.
Si vos semblava molt, de 15 segons, Jordi, imagina't 58 hores.
això, però hi ha gent per tot.
Ha parlat en el barram de qualcú. Sí, hi ha gent per tot. Hem escoltat l'opinió de tota aquesta gent, però menys que en diu na Teresa Ramos, especialista en teràpies de parella.
Bueno, estamos hablando de ese beso de profundidad, ¿no? De ese beso sexual, ese beso de pareja. Pues según el psicólogo John Goodman, que es muy, muy renombrado, ¿no? Pues hablaba de que el beso ideal tenía una duración mínima de 6 segundos. Que ese tiempo era el ideal para mostrar esa muestra de cariño físico, también de sincronizar emocionalmente con la pareja. Entonces podemos decir que a partir de los 6 segundos, pues todo se empieza a acelerar y empieza a haber esa sincronicidad de pareja y de bienestar con lo que estamos haciendo.
Per tant, a partir de 6 segons ja comença la cosa a fluir, diríem.
Diríamos que ya empieza el mecanismo emocional y sexual a moverse, a ejercitarse y a estar en conexión el uno con el otro. Que pueden, los besos pueden ser hasta lo que se quiera. Es larguísimo lo que se quiera hacer los besos. Incluso pueden ser únicamente eso, dedicarse a los besos y a las caricias, más que a otras partes sexuales o actos sexuales.
Quan jo li demano a la gent a qui li agradaria donar el beso, hi ha de tot. Hi ha gent que li donaria un beso a son pare que ja és mort. Actrius, cantants, hem escoltat de tot. Dins la nostra imaginació, per què tenim aquesta necessitat a vegades de besar a gent que no coneixem o que només admiram perquè l'hem vist a la televisió, l'hem escoltat a la ràdio?
Bueno, la verdad que la historia del beso no siempre ha sido así como la entendemos ahora. Por ejemplo, en la época de Mesopotamia, hace 4.500 años, una cosa así, el beso cumplía otra función, ¿no? Cumplía la función de la afectiva y la parte social. Hoy el beso nos lleva a esa parte como más de transferencia de fluidos, a esa parte más sexual. De hecho, los adolescentes cuando empiezan a hablar de su parte sexual es como con quién nos morreamos, ¿no? Con quién quiero rollo. Entonces es esa parte muy importante como hemos desarrollado la parte de pareja, esa parte más sexual. Después tenemos el tema de la fantasía, cómo el beso nos lleva a fantasear, a un previo a algo. Y después tenemos esa parte más emocional, más de contacto, ¿no? El último beso, nuestro primer beso, el beso de la despedida. Entonces la imaginación y la fantasía, tanto por pérdida como por duelo, aparece en nuestra forma cotidiana porque está muy expresa, tanto en la literatura como en las películas, etc.
Dolça besada, te gusta, te sacaba.
Hem escoltat l'opinió de la sexòloga i ara seguim amb la veu del carrer com aquesta simpàtica si no ho era.
Bon dia, com estàs? Què tal? Ai, va bé, quin va bé més guapo. D'on ets tu?
De Sineu.
De Sineu, i m'he trobat una si no ho era... Palma, què fas per Palma?
Bé, necessitament de cotxe o d'esteòric.
I com ha anat?
Jo crec que bé.
Quan sabràs la nota? Ja la saps o no?
No, fins ara baixo.
Solo baixa sabràs si has aprovat la teòrica de cotxe.
Exacte.
Molt bé. Quin temps has tardat en fer l'examen? Quin temps? Quantes classes has fet?
Un parell de mesos.
Un parell de mesos d'estudiar.
De fer entès, d'estudiar i això.
Ja tens el cotxe?
Sí.
O sigui, ja t'espera el cotxe. Ara necessites fer les pràctiques.
Exacte.
Bé, les pràctiques ja has començat?
No.
Fins que no aproves la teòrica no les pot fer?
Exacte.
Ja no sé, no me'n record com era. Mira, i doncs resulta que el dilluns és el Dia Internacional, aquest mes se celebra el Dia Internacional de la Besada, del Beso. Jo t'ho demano directament. A part de l'examinador, si t'aproves l'examen de teòrica, a qui t'agradaria donar-li un beso?
El meu al·lot.
I el teu al·lot, no?
Miquel.
Miquel. De Sineu, també?
No.
De Palma?
No.
D'on està el teu al·lot?
Morero.
Pegarem a Muro. Idò, Morero, si no... Això, saps que ets un unicorni ara mateix, en el polígon de Llevant?
Ja ho sé, ja.
Però trobar qualcú que m'entengui, d'una manera.
Sí.
Ai, idò, li donaries un beso en el teu al·lot?
Claro.
Molt bé. Saps que el beso més llarg de la història és de 58 hores, 35 minuts i 58 segons?
No ho sabia.
És més llarg que has donat en el teu al·lot? Quant de temps ha estat?
Poc.
està basta.
Exacte. Eh?
3 segons i molla.
També tampoc, tampoc.
I també, Juan, m'ha volgut saber quin és el millor moment, des de quin moment hem de triar específic, aquell en què diguem, va, endavant, endavant amb les atxes, ara és el bon moment per fer una besada.
Quan s'ha de donar un beso i en quines circumstàncies? Perquè pot haver una circumstància de que la parella en aquell moment se du molt bé o que ha acabat una discussió i han passat el millor dos dies i encara no ha hagut aquest contacte. Quin és el millor moment del dia per donar un beso, així en termes generals, i també en alguna situació de parella?
Ay, pues mira, me encanta que me hagas esta pregunta porque a veces hago educación afectivo-sexual a niños y a niñas de infantil y hablamos justo de los besos, ¿no? Y hablamos de que cuando estamos enfadados o enfadadas no nos damos besos, sino que los besos los damos en el momento que uno se siente con agrado, incluso a veces no estás con disposición de darte dos besos, sino que puedes dar la mano o saludar con el codo. Y a nivel de enfado, la verdad que no es en el momento más adecuado, hay que intentar buscar otras formas, palabras o formas de acercamiento que no con el beso, porque puede ser muy irritante para la otra persona. Tenemos un montón de momentos que utilizamos el beso, y no solo el de profundidad, sino de rutina, por ejemplo. Hay parejas que utilizan el beso al despertarse, al irse de casa, al dormir, ¿no? Que sería como ese beso como de rutina, que a mí me gusta llamarlo. Después tenemos el beso, por ejemplo, el previo a, que tú ya lo vas dando con una insinuación, ¿no? De, bueno, me estoy calentando motores, tengo ganas de algo más. Y eso es un peligro, porque a veces hay parejas que interpretan, uff, este o esta ya quiere algo, a mí no me apetece y mejor voy a evitarlo, ¿no? Después está el beso que entra como conjunto de todo, ¿no? De ese placer, de ese estar en contacto, y entonces lo incluimos como una parte, de una parte más. El beso ideal, ¿en qué momento sería ese ideal? Sería el momento el que hablemos y que sea consentido. A veces es con la mirada, a veces con el gesto, a veces es el momento. Interpretar que esa persona en ese momento quiere tenerlo. Y no los besos que hemos utilizado de la misma manera va a significar que nos guste. Nos van cambiando los gustos y nos cansan los mismos rituales. Entonces, a veces me encuentro en terapia de pareja, alguno de los miembros me dice, es que ya no le gusta que le bese en el cuello o ya no le gustan los besos de esta forma. Por eso es importante que en pareja vayamos hablando de cuáles van siendo nuestros nuevos gustos. ¿Te está gustando así como lo hago? ¿Te gustaría que te besara de otra manera? Porque en algunas ocasiones damos por hecho que nos está gustando la forma de besarnos en estos últimos 20 años y por vergüenza no le estamos diciendo a nuestra pareja, pues mira, hace tiempo que no me está gustando. Por tanto, la parte de comunicación es importantísima siempre en terapia y en pareja.
Oh, ya estamos solos y se quita todo. Mis sentimientos no caben en esta pluma. Hey, ¿cómo decirte? Por el exponente infinito, la X, la suma te queda pequeña la luna.
IB3 Radio es cultura. Arriba al Teatre Principal d'Inca Viejos Tiempos de Harold Pinter amb Ernesto Alterio. Una història de silencis, memòria i secrets on la veritat i la ficció es confonen. Un gran text del Premi Nobel Britànic interpretat per un repartiment de primer nivell. 11 d'abril a les 19 hores. Entrades a la venda a teatreprincipalinca.com.
Diumenge a les 12 segueix el futbol de Primera i Segona Federació amb Esports 3 en joc.
I a partir de les 2, la Primera Divisió des de l'Estadi de Sant Moix amb el Real Mallorca, Rayo Vallecano.
Segueix la prèvia amb les millors seccions i la transmissió del partit, com sempre, amb la màxima intensitat.
Que l'escapada de la Seu!
En acabar el postpartit amb l'opinió dels protagonistes i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Diumenge de futbol, gols i espectacle a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
Thank God it's...
I com tots els divendres, en aquesta hora, telefonem a qualque amic de Xiu-Xiu perquè mos expliqui què farà aquest cap de setmana. Josep Boades, coordinador de Joves de Mallorca per la Llengua. Bon vespre, benvingut a Xiu-Xiu.
Bon vespre, com estem?
Molt bé, molt bé. I tu què tal? Com te trobes? On ets? Què fas?
Beníssim, ara estem acabant de preparar les darreres coses amb una cosa ja per assecar amb la Llengua, preparant la zona de concerts, la zona d'acampada, totes les activitats de dissabte de matí, i ho tenim tot a punt per rebre tot el públic de la Campa Llengua, clar que sí.
Clar, ara t'apagam fent una feinada, imagino que deus anar a les totes. S'esperen, si no vaig malament, unes 5.000 persones?
Sí, entre tothom que participa a les activitats, aquells que venen al concert, i entre tot el públic en general, esperam si una afluència d'aquest estil, que més o menys una mica més que s'acabaren rebre l'any passat a Fulanich.
Déu-n'hi-do, 5.000 persones, ni més ni manco, men. Però conta-mos, d'avui, divendres fins a diumenge, com serà el teu cap de setmana i el cap de setmana de la Campa Llengua, com serà?
Ben entretengut, serà un cap de setmana ben entretengut. Mos hi posam, obrim portes, la zona d'acampada, bé, demà a les 10 del matí, i a les 11 comencen les activitats. I bé, tindrem un pot de tot. El dematí hi ha els clàssics tornejos esportius, sempre animam a tothom a apuntar-se amb aquí nons ben divertits, i hi haurà, supòs, el podcast júnior i totes aquestes coses. Després tenim també tots els temes, tenim totes les taules de debat també preparades per parlar d'aquells temes que mos interessen i que ocupen la nostra terra. Tenim bé de tot, i acabarem el dissabte amb una gran ballada, amb una gran glosada i amb un cercavila que va cap a la zona de concert, on comença el concert del dissabte vespre. I diumenge, encara més i millor, hi ha activitats infantils. Bé, en total són més de 30 activitats. I acaba el diumenge amb un dinar d'arròs brut que el fa en Bernat, que és el qui fa millors arrossos bruts de dins la pobla.
Bona.
Que ve a Bosca, una cosa, per fer-nos un arròs brut per un munt de gent. Està super emocionat perquè fer aquests calderons tan grossos li encanta.
Que bé, que bé.
I en el teu cas, tu com a coordinador, no, serà un cap de setmana de molta feina, no? Supòs?
Sí, sí, de molta feina i de moltes emocions i de molta il·lusió. Al final és un any de feina que culmina amb una cosa tan espectacular com és aquesta Campa Llengua. I a més, enguany és un any especial, que és un any que mos ha duit encara més feina, perquè a part de la Campa Llengua també és la primera vegada en la història que Joves fa tant una Campa Llengua com un Correllengua. Aquesta vegada serà el Correllengua Germanat, que és el primer Correllengua que un format, que és el format mallorquí, que hem exportat a tots els països catalans, recorrerà entre el 9 d'abril i el 5 de maig de Prada a l'Alguer, passarà a Mallorca, clar que sí.
Exactament, això és fantàstic. Ara estem xerrant amb Josep Boades, ell és coordinador de Joves de Mallorca per la Llengua, i parlant d'aquesta Campa Llengua i del seu cap de setmana. Parau atenció en el cartell per desconcerts: Auxili, Maria Jaume, la Ludwig Band, Planeta, N'has Tallat. A tu en particular, Josep, quin és el grup artista que te ve més de gust veure?
Mem, a Jaume fa molta il·lusió, Auxili, perquè són molt bona gent i tal, però sobretot, sobretot, la Ludwig Band, va ser un nou directe, el que me fa més ganes. Ara aquest nou disc és una passada i té cançons que seran mítiques, que jo crec que seran recordades durant molt de temps. Aquesta de Xavier, per exemple, és una passada.
És aquesta mateixa que sona ara mateix. Mira, la sentim. Això podria ser història de mai set. Diu, un dissabte convençut que el món no em podia sorprendre, vaig fer un jove conegut sortint d'un concert com sempre. I podria ser talment de lo de demà, Josep.
Exacte, podria ser demà.
Digues.
De fet, aquesta cançó és molt xula quan la toquen en directe, perquè, de fet, en Quim, el cantant de la Ludwig, se fica entre el públic, i jo suposo que és una... és una experiència que tornarem a viure aquest dissabte mateix, demà. Mm-hmm. Sí, sí.
Que bé.
A veure, jo, Josep, tenc entrada per la Campallengo i me preocupa, a mi me preocupa una cosa, i és quin és l'outfit oficial d'aquesta Campallengo? He de dur tot e vas? No l'he de dur? Com he de venir jo?
Bé, se tot e va, jo crec que és un pan merda se movo.
També.
No, però també se pot dur, clar que sí. Podeu dur tot e va i se pot anar vestit, hombre, com vulgueu, però jo vos recomano anar amb una camiseta de joves. De fet, la gent més xula és la que du camiseta retro. I jo crec que hi ha un pot de pica i competició, perquè hi ha qui du la camiseta de la Campallengo del 97, una altra que encara guanya i endú la Escorrallengo del 2007, que és més guapa. És un poc com les camisetes retro de futbol.
O sigui que jo, com a cerverí, puc lluir orgullós la meva camiseta a Campallengo 2008, Son Cervera.
Clar, aquestes camisetes, durant molt de temps, s'han duit per dormir, i ara la gent les recupera per fer outfit xulos. És una passada. El que passava amb les camisetes de futbol, també.
I després passa una cosa, també, i és que a les 3 de matí, allà en el tros on acampau, què passa allà, en aquell tros? Quines coses passen?
Bé, hi passa un pot de tot, allà. És un ecosistema amb ebullició. Durant molt de temps era l'espai de les primeres vegades. Ara, potser els pares són un poc més liberals, però a les zones acampades de Campallengos, sí, sempre és un espai molt divertit i ple de vida durant tot el dia.
Molt bé, si encara hi ha gent que m'ho està sentint i diu «Ai, no he comprat l'entrada, encara no faig contra anar-hi», has d'acabar de convèncer, mem.
Som atents, no em passeu pena perquè som atents. Bé, jo explicaria que l'abonament complet de la Campallengo és especialment xulo per tot el que inclou. Mm-hmm. Perquè en l'abonament complet teniu accés als concerts, accés prioritari a totes les activitats, que són obertes al públic, i teniu també el dret a acampar, teniu la camisa de la Campallengo d'enguany, que més és preciosa, pulsera, sopar de dissabte, i el que jo me pare més important, el dinar de diumenge d'arròs brut d'en Bernat.
Va, bon gènere. I més, Josep, jo vos he de donar l'enhorabona, sobretot per l'entusiasme amb el qual expliques les coses i feis les coses, perquè se nota que és una cosa que està feta amb molta estima, amb molta cura. Vos recordam la Campallengo 11 i 12 d'abril, demà i demà passat, a Manacor. Recordem es cartella Auxili, Maria Jaume, la Ludwig Band, que la sentim ara de fons, Planet N, Has Tallat, i després, clar, moltíssimes activitats gloses, ball de bot, cantares, castellers, cercaviles, fira, amb cucorba, dinar popular, bona, en qualsevol cas, i debats, taules redones. L'enhorabona, però ara te farem el test d'escat de setmana. Estàs preparat?
Clar que sí, preparat.
Endavant.
En aquesta secció sempre demanam quin creix que serà el vostre moment top i el vostre moment flop d'escat de setmana. Començant pel moment top, el millor moment.
El millor moment, bé, l'arròs brut, ja ho he dit, però també hi ha diferents activitats que me fan molta il·lusió. La jornada castellera i la ballada popular de dissabte, que sempre és ultramassiva, és molt xula.
Sí, però veig que ho has organitzat tot això per menjar arròs brut avui.
Sí, ets la màxima il·lusió. L'any passat el vaig menjar estovat i me va saber molt de greu.
I el moment flop, el pitjor moment?
El pitjor moment de muntar el concert a les 6 del matí, amb bastanta certesa, aquest és el moment més flop.
Idò, Josep Boades, m'ha encantat tenir-te avui, que vagi molt bé aquest cap de setmana, i res, l'enhorabona per sa tasca.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, que vagi bé. I hem arribat, ara sí, en el xiu-xiu número 362, gràcies al meu copilot, de xiu-xiu, estimat Jordi Suárez, per aquesta setmana.
Gràcies a tu.
Dilluns ja tornen a Inés, i seran tot tres, xiu-xiu-xerant-los al complet. Després, a l'equip, ja ho dèiem, al complet, també gràcies a Miguel Soler, al control tècnic, i a tots vostres oients, com sempre, per ser-hi, perquè demà a la mateixa hora, si m'ho cercau aquí, EB3 Ràdio, no m'ho trobareu, però dilluns sí, de bon de veres, bon cap de setmana, i que estigueu molt bé.
Jo només veu fotos per Instagram. Que si pelle de solomilla, que si pelle de no sé què, que si fi de guai, que si tal, que si qual... Però a mi ningú m'ha convidat. Veiem, per a bromes, que la setmana que ve mos hem de veure un dia.
Que el llit es converteixi en un mar esbarriat i els llençols en veles de paper d'arròs i se t'endugui un aeri oceà de peixos alats i llagostes d'ales d'aigua i que després sentint el vertigen de ser gota d'aigua freda de pluja caiguis i et facis amiga dels calabotins i us passeu el que queda de nit xerrant i mirant les estrelles des de sota l'aigua. Que no et facis vella sense fer-te gran, que no et facis gran sense créixer, que no perdis la inèrcia del somriure, que no oblidis la urgència del moment, que sentis que formes part d'una tribu i que respectes el seu cos, però vegis que només és una canoa. Que no et senti dir mai, sí, sóc aquesta mandrosa acumulació d'errors, i que entenguis que estimar és estimar involuntàriament, imperfectament, inevitablement, i que si t'enamores d'algú t'entrebanquis contínuament amb el seu nom i que et digui t'estimo però no ho sé escriure, i que quan us veieu els vostres ulls, els teus i els seus